COPE Vinaròs.
101.6 FM.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bon matí, diumenge. El saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 100.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un diumenge més, un diumenge de Pasqua més, més ben dit, acompanyant-los a tots vostès en aquest dia certament especial, quart diumenge de Pasqua, en el qual doncs, també el Senyor ens convida, com escoltarem, a pasturar les ovelles. Unes ovelles que certament ens conviden a unir-nos a la pregària per les vocacions en una realitat tan important per a la nostra diòcesi. Però també un dia en el qual, a part d'aquest diumenge del bon pastor, un dia en el qual també volem encara fer, o en aquest cas, mirar enrere la festa d'ahir, dia de festa de joia i d'alegria a la nostra diòcesi de Tortosa, ja que es venia aquesta façana de la catedral de Tortosa. Una festa gran, una festa diocesana, una festa on van participar una desena de bisbes, també van participar dos cardenals, evidentment el nunci de la santedat aquí a Espanya i també diferents autoritats civils i polítiques que van voler, juntament amb el poble de Déu, acompanyar en aquesta jornada tan especial. Una benedicció que s'iniciava pràcticament en una benvinguda per part civil i una també presentació del diferent folklore de la ciutat a la façana de la catedral. Una façana que certament doncs, està acompanyada també d'aquesta plaça i que ens convida a admirar aquesta meravellosa façana que s'ha descobert, o més ben dit, s'ha relluït després d'aquest treball de neteja que s'ha fet de la brutícia que havia impregnada en aquests marbres diferents de la façana. I he de dir també que després d'aquest acte va tenir lloc ja la celebració de l'Eucaristia, que va ser el gruix d'aquesta celebració. Una celebració, per tant, viscuda i on el nunci va destacar aquesta figura i aquesta missió que té la catedral dintre de la diòcesi. I, evidentment, la festa doncs, va acabar amb la descoberta de la placa commemorativa que recordarà aquesta celebració, aquesta efemèride, per a la nostra diòcesi de Tortosa. Per tant, una celebració d'aquelles per recordar dintre del calendari de la nostra diòcesi i que certament doncs, ens porta ara a admirar aquesta bellesa de la catedral que tenim. Amb aquesta notícia hem volgut començar aquest diumenge, recordar aquest diumenge aquest moment de joia i d'alegria viscut ahir. I anem ara a fer una escolta a l'Evangeli d'aquest diumenge. Curt, però en el Senyor les coses curtes moltes vegades són intenses. Anem a escoltar.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Jesús digué als jueus: les meves ovelles escolten la meva veu. Jo les conec i elles em segueixen. I jo els dono vida eterna. Mai no es perdrà i ningú no me les arrencarà de les mans. Allò que el meu pare m'ha donat val més que tot i ningú no podrà arrencar res de les mans del pare. Jo i el pare som un.
Davant Jesús, davant el seu missatge, podem tenir dues actituds. L'escoltem i el seguim o bé el rebutgem. A la primera lectura veiem clarament aquesta doble possibilitat. Antioquia de Pisídia, els jueus, a la sinagoga, en veure que gairebé tota la ciutat es reunia per escoltar la paraula del Senyor, s'engelosiren tant que es posaren a impugnar amb paraules injurioses el que deia Pau. Llavors l'apòstol diu: ja que vosaltres no voleu rebre la vida eterna, ara ens adreçarem als qui no són jueus. Quan sentiren això, els qui no eren jueus se n'alegraren i es convertiren a la fe. Veiem, doncs, que els jueus, primers destinataris de la revelació de Déu, no volen acceptar Jesús. En canvi, sí que ho fan els pagans, i això els omple d'alegria i de joia. Pau subratlla que els jueus, en no acceptar l'Evangeli, es fan indignes de la vida eterna. Per tant, no es tracta d'una qüestió menor. Està en joc la vida i la vida eterna. És també el que dirà Jesús a l'Evangeli. Les meues ovelles reconeixen la meua veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna. Per tant, seguir Jesús, escoltar la seva veu, és garantia de posseir la vida i la vida eterna. Però de vegades això no serà fàcil. A cops hi haurà persecució i a cops una immensa alegria. Ho veiem també en la primera lectura. Els jueus instigaren les dones devotes i els principals de la ciutat a promoure una persecució contra Pau i Bernabé i els expulsaren del seu territori. En canvi, els convertits de nou vivien feliços, plens d'alegria i de l'Esperit Sant. Seguir Jesús porta felicitat. Negar-se omple el cor de rancúnia i d'odi i només busca fer mal. Semblantment, l'Apocalipsi en parla d'una multitud tan gran que ningú no hauria pogut comptar. Per cert, que venen de la gran tribulació, però ara mai més no passaran fam, mai més no passaran set. Déu els aixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls. Davant Jesús, el bon pastor, ens cal comprometre'ns. O volem la vida eterna, la felicitat plena, amb contrarietats, o triem la mort, la rancúnia i la tristor infinites. Un diumenge, per tant, que ens convida més que mai a fer nostra aquesta pregària i també aquesta pregària per les vocacions a la vida, en aquest cas religiosa, sacerdotal i cristiana. I anem a continuar fent un repàs dels diferents actes d'aquesta setmana passada, perquè certament hi tenim uns quants. Per exemple, el diumenge passat, dia 1 de maig, primer diumenge de maig, la Fontcalda es tornava a engalanar de festa després de 2 anys. La romeria a la Fontcalda va ser la protagonista, com ho va ser també la protagonista, la novena, que al llarg de 9 dies, doncs, en la parròquia va preparar aquest esdeveniment. Un esdeveniment que es feia amb moltes ganes i molta il·lusió, perquè, entre altres coses, doncs, era un esdeveniment que s'esperava a nivell social per part de tota la població i que, certament, doncs, això feia que d'alguna manera, pues, se visqués amb il·lusió aquesta pujada a la Fontcalda i la posterior festa. Per tant, és un moment d'alegria, és un moment de joia, és un moment de donar gràcies a Déu, i així ho van fer tots els la gent de Gandesa i dels voltants, que el passat dia 1 van poder pujar fins a la Fontcalda, després van poder celebrar l'Eucaristia i van poder compartir la taula tots ells, tot plegats. També hi ha que dir com a notícies que va tenir el passat dia 30 la trobada general dels equips de la Mare de Déu, una trobada que certament es va fer a l'antic seminari menor de Barcelona, el de la Conreria, i que va plegar, doncs, pràcticament a tota Catalunya, no? Com també el passat dia 30 va tenir lloc aquesta trobada de mestres i professors de religió, que aquest any va tenir lloc a Tarragona i que va plegar més de 250 persones, mestres, educadors, professors, que van treballar el nou currículum de religió que, si Déu vol, s'iniciarà el curs vinent. Ja veuen vostès, per tant, que sembla que el bon temps, entre cometes també el bon temps en tots els sentits, també espirituals i també a nivell de poder fer coses, torna, i això és important, perquè després d'aquests 2 anys, d'aquest llarg desert en el qual no hem pogut fer, no hem pogut compartir, no hem pogut portar a terme tantes i tantes activitats que hem deixat enrere, ara sembla que s'estan continuant fent. Com les confirmacions, o també la jornada de jovens que s'està preparant per al proper dia 14, la setmana vinent, seran importants la setmana que estem a punt d'entrar. I res més, amb aquestes paraules i recomanacions els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bon diumenge i fins la setmana que ve, si Déu vol.
En la celebració de l'Eucaristia del quart diumenge del temps de Pasqua, escoltem les paraules en les quals Jesús es presenta com el bon pastor i celebrem en tota l'Església la Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions. Va ser el papa Sant Pau VI qui amb una intuïció profètica va instituir aquesta jornada, en la qual tots som convidats a demanar que a l'Església mai falten jovens que per amor a Crist entreguen amb generositat la seua vida al servei del Regne de Déu en la vida sacerdotal, consagrada i missionera. Us demano que en les celebracions de l'Eucaristia d'aquest diumenge no us oblideu de pregar per aquesta intenció. No fer-ho pot ser un signe que no es valora prou el testimoniatge que els sacerdots, consagrats i missioners donen al nostre món seguint el Senyor amb el lliurament total de la seva persona. Segurament, en l'origen de la crisi de vocacions que estem vivint, no hi ha una única causa, sinó que són diversos els factors que condicionen el plantejament que els joves es fan sobre el seu futur. Indicaré els tres que, al meu judici, poden influir en aquest fenomen que afecta la vida eclesial des de fa ja algunes dècades. En primer lloc, hem de reconèixer que existeix una crisi en la idea mateixa de la vida viscuda com a vocació. Es tracta d'un fenomen de la nostra cultura que afecta també el matrimoni i la família. La idea de fundar una família ha deixat de ser una aspiració fonamental en la vida de gran part dels joves. Mentre que en la generació dels nostres pares aquest era un objectiu que donava sentit a la seva existència i al qual es subordinaven tots els altres elements, com pot ser el treball, actualment per a molts és un element secundari. Es prioritzen altres dimensions de la vida i es planteja la possibilitat de la família com un element secundari. En segon lloc, no podem deixar de reconèixer que la vivència de la fe és per a la nostra cultura quelcom molt secundari. La secularització ambiental, que ha tingut com a conseqüència que la fe haja deixat de ser per a molts l'element que dona sentit i des del qual es configuren totes les altres dimensions de la vida, porta a una pèrdua del sentit transcendent de l'existència, ja que es prioritzen aquells objectius que tenen resultats immediats i constatables. Fins i tot, moltes persones que s'entreguen al servei dels altres ho fan des de l'horitzó d'un progrés limitat a aquest món. A molts, es resulta difícil entendre la utilitat d'una vida entregada a l'anunci de l'Evangeli, que ens parla de la vida eterna. Però no hem de pensar que les causes d'aquesta crisi estan únicament fora de l'Església. També els sacerdots i els consagrats hem de fer el nostre propi examen de consciència i preguntar-nos per què la nostra vida ha deixat d'interrogar els joves. Ens hauríem de plantejar, per exemple, si vivim la nostra vocació testimoniant l'alegria de l'Evangeli, si les persones que s'acosten a nosaltres perceben autenticitat i coherència entre el que vivim i el que anunciem, si ens veuen com a servidors del poble de Déu amb actitud de disponibilitat, si donem la imatge de funcionaris del sagrat o si ens comportem com a testimonis de la fe que deixen empremta en els altres. En definitiva, si la nostra vida parla de Déu. Certament, cap de nosaltres som perfectes, però aquests interrogants ens haurien d'acompanyar sempre si volem viure la nostra vocació cada dia amb més autenticitat. Amb la meua benedicció, fins la setmana que ve.